A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, doncs anem per feina. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Quatre paraules sobre el 700 aniversari de l'hospital. Perquè doncs, si venen de l'alcaldessa, doncs tindran un...
Doncs evidentment que aquest any ha de ser un any de celebració, que és un orgull, no?, tenir aquest patrimoni, i que hi ha una comissió encarregada justament dins de l'hospital, que el que vol fer sobretot és apropar, no?, acostar la gent, els sitgetans i les sitgetanes allà a l'hospital, i que se'ls sentin també seu, no?, perquè a vegades tenim una mica de distància, i també apropar tots molts esdeveniments que es fan a Sitges, doncs que puguem anar fent allà petites píndoles, no?, perquè també els avis i les àvies d'allà doncs tenir més connexió, bàsicament.
Obre una miqueta el focus. Sitges ha de pensar, em sembla que en alguna ocasió ho heu dit, i en alguna ocasió en algun debat també s'ha dit, en l'assistència a les persones grans. Perquè, òbviament, ens venen al cap les residències que ja tothom coneix, l'hospital, les Magnòlies, també des de fa molts anys, la residència Sitges Park. Falten places de residències per persones grans?
Possiblement, el que falta seguríssim és habitatge tutelat. Que això ho tenim en ment, eh? Clar, com a Sitges hi ha tanta falta d'habitatge, el que vam fer primer és habitatge per tothom. Però ara segurament el següent pas és l'habitatge tutelat. Vull dir, fa falta habitatge per gent jove, però també fa molta falta habitatge per gent gran. I sobretot habitatge d'aquest que pugui ser compartit alguns serveis.
Que és una altra forma d'entendre també l'assistència a les persones grans, no?
I que a més les polítiques assistencials i en aquest àmbit van cap a aquest sentit. Van en l'àmbit de menys potser residencial i en canvi més autonomia. També és veritat que estan canviant les coses, no? I les residències ens diuen cada cop ens ve gent més gran i en pitjors condicions a vegades, perquè clar, ve gent que ja està més en els finals, no? I per tant amb condicions a vegades més complicades. Però també és veritat que cada vegada hi ha gent més gran que també està més bé, no? Perquè a partir dels 65, 75, 80 fins a 90... hi ha bastanta gent que està
l'esperança de vida per bé i per mal, no?
Exacte. Llavors, el que ara nosaltres hem de buscar i sobretot hem d'omplir aquest nínxol que està buit d'habitatge tutelat, que la gent... i que hi ha molta demanda, eh? O sigui, jo tinc molta demanda i segurament més dones que es queden soles amb una pensió moltes vegades molt mínima i que els costa moltíssim pagar un lloguer aquí a Sitges.
És que anava per aquí també, per si les places de residències, tot i que evidentment són concertades, la Generalitat en paga una part, però si per moltes famílies és veritablement un impossible pensar en portar el seu avi, la seva àvia, la seva mare a una residència, perquè no es pot assumir això.
Exacte, perquè és veritat que també l'assistència és que és molta la canyalla, però per això també és el que et dic, no? A mi em ve molta gent que físicament està bé, però que no es pot permetre un habitatge, no es pot permetre pagar 1.000 euros al mes perquè té una pensió mínima, o també gent que vol estar a casa seva o sola, però també vol tenir una comunitat. Exacte, una comunitat, que això és veritat que hi ha molts països que fa moltíssims anys que es feia, aquí sempre hem anat en aquest sentit amb un pas enrere, i crec que Sitges ho necessita molt perquè és una població que vulguis o no envellida i ha anat envellint.
Vinga, anem per temes d'actualitat. Els veïns de la Bòbila, tan intranquils que estan pel que està passant a l'altre costat de la carretera, que és el desenvolupament d'aquesta zona de la Bòbila 2, les excavadores allà per desenvolupar un pla parcial que es va aprovar el mes de març de l'any 2016 en un ple municipal. Però bàsicament, com que diríem que és una pregunta retòrica, allò no hi ha manera de fer-ho, de fer marxa enrere en allò, no?
Allò ve del pla general del 2006, que tothom se'n recordi. O sigui, el 16 es va aprovar, hi ha unes modificacions. El 2006 es va fer el mapa, diguem, de Sitges, la plana, tot el que s'està construint ve d'aquell moment. I tot el que es va fer en aquell moment i es va aprovar, i hi ha uns privats que tenen els seus drets, només faltaria, doncs és evident que dir ara això no es pot fer és impossible.
És impossible.
Ara, què hem de fer nosaltres com a administració? Estar a sobre i vetllar per l'interès general, i per tant que allò es faci amb el mínim impacte possible i buscant els majors beneficis possibles per tots nosaltres, per la comunitat. Quin és el benefici amb tota aquesta construcció que fa molts anys que està pendent? Perquè jo quan vaig arribar a aquest ajuntament ja portaven anys esperant a fer alguna cosa. Aquí el més important serà la mobilitat. Això transformarà l'entrada a Sitges, que és una entrada que realment actualment doncs no podem dir que és molt bona, no? Per tant, aprofitarem per canviar tota l'entrada i per canviar tota la mobilitat. Però, evidentment, el que es faci allà, que està aprovat des de fa molts anys, nosaltres el que farem és que tingui el menor impacte visual, paisatgístic, de sostenibilitat, de contaminació. Això sí que, evidentment, podem estar a sobre i serem.
Refresqueu-nos una miqueta la memòria, alcaldessa, fins on sabeu. Allà hi va una benzinera?
Sí.
A la part de dalt, a la part de mig, a la part de baix?
Això jo encara no està especificat. És que ara l'únic que estan fent ara és aplanar els terrenys. Vull dir, tot això, totes les construccions que facin han de passar encara per urbanisme. Depèn de quina construcció, igual ha de passar doncs, per comitès especialitzats en urbanisme. Si ha d'anar, per exemple, una benzinera no es fa d'avui per demà. Ha de passar per una comissió mediambiental que regula si es pot fer, si no, amb quina quantitat, com ha de ser de gran, de petita. Qualsevol benzinera que s'ha posat, per exemple, les últimes, que van ser les a Proelles,
sí,
doncs van tenir un recorregut
llarg.
En fi, llarguet.
Allà hi va també un petit centre comercial amb unes 9 botigues d'entre sí. 60 i 150 metres sí. quadrats, agrupats, entenem, en un mateix establiment,
sí,
per dir-ho així.
Aproximadament. Sí,
aproximadament. Allà hi va també un restaurant.
Va una superfície per fer restauració.
Per fer restauració. Sí. I allà hi va també un supermercat.
Això és el que anava en principi, jo no sé, la veritat, no sé si hi ha anat canviant més, però en principi era sí, restauració, supermercat, comercial i benzinera, i zona verda, evidentment, i canviar tot això de la mobilitat, però és el que dic, el que sí nosaltres hem fet, i no sé si va sortir ahir o sortir avui, és una carta dirigida als veïns,
sí,
amb 4 puntualitzacions, i el que sí volem fer la setmana que ve, possiblement, no sé si està tancada la data, però estàvem possiblement pensant en dimarts dia 27, fer una jornada informativa per explicar tot això i tots aquests dubtes, no? De quant de temps, quan començaran a fer-ho, quan, en fi, que vinguin els tècnics també de l'Ajuntament i puguem explicar al veïnat què és exactament el que allà es farà.
D'acord. Una qüestió més, perquè com en qualsevol pla parcial, allà hi ha una part que és pública.
Sí.
Allà hi ha alguna intenció per part de l'Ajuntament en el terreny públic que quedi d'aquest pla parcial?
De moment no, perquè jo exactament no sabíem
la situació de què.
Exacte, i quina... I quins metres quadrats podrien disposar. Jo és el que dic, aquest és un projecte que fa molts anys, però molts, diria, doncs això, 20, que els seus propietaris volien executar alguna cosa. Jo he estat en diferents governs que s'ha dit ara sí faran, ara no, i ha estat parat durant moltíssim temps, i ara, pel que sigui, perquè hem vist l'oportunitat, perquè ara ho han pogut fer, pel que sigui, ara han començat a ordenar. Però és veritat que, evidentment, no té res a veure amb el 2006, quan en aquell moment es va fer el Pla General. Uh-huh. Això també ens estem trobant molt ara, que en aquell moment han imaginat que tinguéssim que plantejar-nos d'aquí 20 anys que féssim el paisatge de Sitges.
És l'eterna dialèctica de Sitges, haver de plantejar un futur que està per veure com serà, no? Perquè els veïns de la zona pensaran, doncs mira, teníem només un petit supermercat, que era el Supercomprint a la carretera de Ribes, i ara en tindrem 4.
Exacte. Sí, sí,
sí. De cop i volta, ens haurà aparegut el Sorli, haurà aparegut l'Esclat,
i et venen les empreses...
I haurà aparegut un altre supermercat allà.
I et venen les empreses del supermercat i et diuen que aquí Sitges encara poden créixer més.
Sí?
Sí, sí, sí. A mi quan van venir aquests últims no, crec que era crec que era el Caprabo, un d'aquests que em van dir que sí, que tenien estudis, que aquí Sitges encara hi havia potencial per posar més supermercats. Evidentment, quan posen un supermercat no el posen perquè sí, sinó que el posen quan hi ha un estudi seriós de
sí que,
la competència i de la viabilitat que té.
Però sí que, evidentment, ara això és de, diguem, una reflexió d'aquelles de agarra'm el cubata, eh? Però tens el Sorli al darrere, a 25 metres en tens un altre. Home, potser sí que algú va fer un estudi de mercat,
sí,
però vaja.
Sí.
Pocs estudis de mercat s'assenyalarien
dues. Perquè són supermercats que tampoc són tan per anar a comprar a peu i agafar, sinó que són més de... com aquests que estan a les afores de les poblacions, o sigui, són més de polígon. Això és veritat.
El que està clar és... el que s'està desenvolupant a la Bòbila 2 no es pot fer marxa enrere perquè en el seu moment tot això va passar, totes les tramitacions legals autoritzades per part de totes les administracions i, per tant, no es pot rescabalar l'estat anterior a això.
No, però evidentment, és el que he dit, nosaltres el que hem d'estar és a sobre de que això es faci de la millor manera possible, amb el menys greu i traient el millor benefici per la ciutat, no? O sigui, al final és per l'interès general màxim, no? El que nosaltres hem de vetllar.
Vinga, van anar a visitar els nous terrenys del CAP.
Exacte.
La Generalitat ha compromès un pressupost per allò?
La Generalitat el que ha compromès és, el que és més important és que el CAP està dins del PAIS, que es diu que és el Pla d'Infraestructures Sanitàries de Catalunya, i està dins. Per tant, durant els propers anys segur que s'ha de fer aquest CAP perquè ja el tenen previst. El que ells primer han de fer és el projecte, el que ja poden fer és el projecte, i és el que van venir a veure una mica, per a veure com ja tenen evidentment els planells i ho tenen tot, però sí que van venir a veure exactament la situació. A més alguna gerent és nova de salut i també ho volia veure in situ.
És a dir, entenem que el fet que el CAP de Sitges estigui dins aquesta planificació,
exacte,
del país,
sí,
mereix la mateixa garantia que si estigués pressupostat?
Sí, per ell sí.
Aquest projecte incorpora un pàrquing soterrani?
En aquí nosaltres, evidentment, nosaltres demanem ha d'haver-hi un pàrquing sí o sí. És veritat que ara estem gestionant qui ha d'assumir aquest pàrquing, això és veritat, perquè la Generalitat, el Departament de Salut, ells et diuen nosaltres només fem CAPs, nosaltres no fem
pàrquings. No fem pàrquing sota els CAPs.
O com a molt fem davant del pàrquing, pues, lo típic que té, com té ara actualment el CAP,
sí,
no?
Sí.
Per l'ambulància, pel metge, pel no sé què,
perquè
pel que fa els domicilis i ja està.
De nou amb aquella reflexió del Cubata, és evident que abans s'ha de fer el pàrquing.
Sí.
I a sobre s'ha de fer el
no,
cap.
No, i quan, evidentment, quan ells facin el projecte, nosaltres s'ha de projectar ja el pàrquing.
S'ha de projectar ja el
pàrquing. Però nosaltres sí que l'hem dit, evidentment, intentarem que ho assumeixi com més possible, que sigui Salut qui ho assumeixi, però si no ho assumirem nosaltres. Per nosaltres el que és claríssim és que allà ha d'haver un pàrquing, sí o sí.
D'acord.
Pagui la Generalitat, el pagui alguna empresa que el vulgui també portar, o el pagui l'Ajuntament, però la qüestió és que en aquest edifici, per això ara com estem encara doncs, fent el projecte, és el moment de dir-ho. Vull dir, ells no tindrien cap problema que allà hi hagués un pàrquing, amb el que no,
ja.
El que no volen és assumir-ho perquè ells entenen que no entra dins de les seves responsabilitats.
Bé, si hem de fer l'estadística dels darrers anys, la Generalitat també en tenia de responsabilitats que no va assumir.
Exacte,
i l'Ajuntament les va assumir.
Sí,
tampoc.
Sí, sí.
Però la idea és que això pugui començar a posar-se en marxa i, si no recordo malament, la nota de premsa assenyalava 2027, més o menys.
Sí, això és el que ens va dir el conseller quan vam anar a veure, ens va dir, home, a nosaltres ens agradaria que pel 2027 pogués estar bastant avançat. I, a més, tenen intenció de fer com els que fan ara, no? Fer un edifici doncs, molt modern, molt sostenible, no? Molt en la línia que van ara els CAPs, que, a part de fer l'atenció sanitària que es fa molta atenció comunitària, es fa molt tema de doncs, salut alimentària, del tabaquisme, d'informació. Necessiten moltes sales també d'aquest tipus, no només no, l'atenció pura i dura d'assistència sanitària, sinó tota aquesta comunitat, no, que també és molt imprescindible ara.
Dues darreres. Un canvi de govern ho pot fer saltar, això o no?
No crec.
No?
A veure, no crec que ho fes... Primer, que ja està el que he dit, ja està en el Pla d'Infraestructures de Salut, que ells han vist clarament que, a més, Sitges ha anat creixent de població. Per tant, ho veuen claríssim que fa falta, i perquè jo entenc que qualsevol persona i qualsevol governant entén que és una necessitat que fa falta a Sitges.
D'acord. L'assumpte de les farmàcies de guàrdia com queda?
Doncs amb les farmàcies
estem... Si és que s'ha tornat a posar sobre la taula...
Sí, s'ha tornat a posar perquè a Sitges en els darrers anys hi ha hagut bastant de canvi en les farmàcies, canvies en les propietats. I en aquest sentit ens hem reunit amb alguna farmàcia, que ara la propera reunió és amb tots els nous farmacèutics que tenim aquí a Sitges. I sí que és veritat que bé, una de les passes que han fet és això, que hi ha algunes farmàcies que cobren de dilluns a diumenge sempre, independentment si estan de guàrdia o no, per tant de dilluns a diumenge de 9 a 9 ho tens obert. Necessitem la flexibilitat aquesta ara justament, aquesta setmana tenim una reunió amb la directora del CAP perquè començarem a reprendre aquestes reunions que es feien amb ells i amb els farmacèutics farmacèutics, perquè els farmacèutics, sobretot aquests nous, coneguin exactament com funciona aquí. I el que sí, ells han d'allargar una mica més les nits, i ara estem en converses per tornar a parlar, a veure si no fos tot l'any, si almenys durant els mesos d'estiu o durant algunes èpoques, com sempre hem dit, això és voluntat dels farmacèutics, aquí no és ni Ajuntament ni Generalitat, no tenen obligació.
És a dir, ho aclarim, a diferència del que s'havia dit durant molt de temps, no hi ha cap obligació legal que lligui l'horari del CAP nocturn amb l'horari de les farmàcies de guàrdia, o sí?
No, sí, a l'horari sí.
L'horari sí,
però com el CAP està tancat, per tant, quan el CAP està tancat, ells ja no tenen cap obligació.
D'acord, per tant, és només a criteri, a iniciativa dels propis farmacèutics que vulguin.
Sí,
Si el CAP obrís a les nits, si el CAP
llavors,
fes horari de guàrdia, aleshores...
sí que tenen obligació.
Tenen obligació.
Perquè si el CAP, clar, també despatxa, diguem, receptes mèdiques, llavors ha d'haver-hi lloc obert. Però quan està tancat no tenen cap obligació.
No deu haver cap plantejament a la conselleria per obrir el CAP a la nit?
Clar, totes les dades, totes les estadístiques
estem en allò de
els
sempre.
Hi diuen que no
hi ha prou moviment. Prou.
I els mateixos metges i infermeres del CAP també ho diuen, vull dir, no és només la Generalitat,
potser perquè tothom
sinó
ja s'ha
espavilat, que els treballadors diuen. Bueno, primer, que costa molt trobar professionals, increïblement, costa molt trobar metges i infermeres perquè puguin atendre, i després perquè et diuen que les nits, doncs, amb les ambulàncies medicalitzades, amb l'atenció amb el 061 i amb el que hi ha, ells també diuen que no hi ha tanta demanda com per tenir un CAP obert. És veritat que ells sempre han reclamat, i per això és el primer que fem, abans d'obrir a la nit, ells demanen més espai, que és el que necessiten, i més equipament, és a dir, que tu puguis anar a l'ambulatori i et puguis fer una ecografia o et puguis fer una radiografia, que això actualment no es pot fer. I llavors ells diuen, quan tinguem la tota, primer necessitem la base, que és el material, després les sales, que és l'equipament.
Entenen que tampoc serveix
quan
de massa
tot això,
obrir a les nits si no tens la capacitat d'atendre aquest vingui i enviar-los camions com...
Quan ho tinguem tot ben equipat i amb una capacitat gran, parlem-ne de si es pot obrir les nits i atendre la gent com s'ha d'atendre.
Tanquem amb els nous mòduls. Quan estaran disponibles?
Bé, els nous mòduls s'han retrasat més de lo normal, perquè, de fet, havien d'haver estat ja a finals d'aquest any. I tant, sí, perquè eren uns mòduls. És veritat que les gerents també van anar a visitar-los, i nosaltres també hem anat, i és veritat que no són uns mòduls allò prefabricats de posar com van posar, per exemple, pel Covid. Són uns mòduls que gairebé és una construcció. Vull dir, són de construcció molt reforçats.
Vaja, que
amb
fan
totes
petxoc
les canalitzacions. Clar, és quasi... són sis dependències noves, sobretot atendran molt a pediatria, i realment ens aniran molt bé. Nosaltres, ara, justament aquests dies ho vam dir, home, s'ha traçat més de lo normal, ells també ho van reconèixer, perquè normalment ells deien que en 3 o 4 mesos estaven, aquí estan tardant més, esperem que la primavera, que aquesta primavera es puguin obrir.
Què hem de fer amb les voreres del carrer Carreta?
Doncs bé, amb les voreres del carrer Carreta el que s'ha intentat fer a tot arreu. Aquí jo ho entenc, hi ha un problema patrimonial i de, és veritat, de no malmetre el que tenim com a patrimoni, no?, històric de Sitges, però també a vegades això es confronta amb la normativa d'accessibilitat. Per exemple, les voreres antigues, doncs, n'hi ha en molts llocs que no compleixen gairebé res del que hauria de complir la normativa amb l'àmbit de viabilitat.
Deixeu-me que us ho pregunti al revés. Hi ha alguna llei que obligui a que un carrer no tingui voreres?
Si hi ha una llei que obliga a no... Sincerament, no ho sé. Si hi ha alguna llei que obliga a no tenir voreres, no ho sé. Jo el que volia dir amb les voreres, que a mi m'encanten i jo realment no hagués tret ni una, és que realment actualment tenim moltes queixes i moltes demandes per caigudes, molta gent rellisca, la gent amb mobilitat reduïda no pot anar i, per tant, no compleixen amb la seguretat. Si avui en dia ho fas nou, no compleixes. Si recordeu, quan es va fer el passeig... El passeig de la Ribera, el passeig,
sí.
es va mantenir una part que va costar molt de mantenir, però hi havia una demanda molt important de mantenir la pedra antiga que està just en el balcó, diguem, no? En la barana que dona mar, si us fixeu allà. Què ens van dir els tècnics en aquell moment? Ens van dir, això serà un desastre. Quan plogui es quedarà tot amb bassals d'aigua. Però bueno, es va insistir molt que no, que es volia mantenir la pedra, que es volia mantenir la pedra. Què ha passat? La pedra s'ha mantingut, és veritat, però quan plou, i mira que plou poc, es fan uns bassals d'aigua impressionants.
I no serà perquè no hi havia el pendent?
No, però sí, però és que s'havia d'aixecar tota la pedra aquesta, treure-la, llavors la pedra es trencava, no? La pedra es trencava,
d'acord.
No es podia mantenir l'original, vull dir, va ser un problema, i tot i així, evidentment, ja es van fer els seus foradets, i es va intentar fer la pendent, però per mantenir aquella pedra original, bé, és molt, molt, molt costós i moltes vegades acaba amb resultats que tampoc són els que ens agradarien. Llavors, jo no dic que s'hagin de treure totes les pedres, evidentment que no, mantenim amb la màxima, evidentment, respectant al màxim el possible el que tenim, tot i que tots sabem que al carrer Carreta poc tros de vorera original queda, perquè la majoria és vorera molt més moderna ja, per tant s'ha de fer amb la visió millor per mantenir-lo, evidentment, però també perquè passi per tota la normativa i que compleixi, perquè és que si no tampoc no es pot fer.
Per això us preguntava si era legal mantenir les voreres o no.
Jo entenc que sí, que voreres se n'han de fer, entenc que sí, perquè també és veritat que són carrers de que els cotxes passen però no a totes les hores. I per tant, si passen cotxes ha d'haver-hi voreres, perquè si no la gent ha de passar. Això entenc que sí, que ha de ser així. Si no, és un passeig, llavors és un carrer completament tancat. Però llavors ja m'explicaràs com entren els de càrrega i descàrrega, que allà és un carrer, què passa amb la restauració i amb tots els que... Vull dir,
si això fos un serial, faríem un spin-off de càrrega, descàrrega, mobilitat. Ui, al centre de Sitges ja ho vam encetar fa un mes, i no l'acabaríem, perquè continua havent-hi...
I ara ja s'estan començant a revelar algunes ciutats que això de la zona de baixes emissions volen parlar més endavant.
Perquè és evident que els ciutadans que viuen als rovells de l'ou tenen un mal de cap grandíssim, però això ja ens hi ficarem. Carret i Tacó són carrers patrimonials.
Home, per mi, tant de bo, tot el centre històric.
Però havíem catalogats com a tals.
Amb el catàleg del patrimoni es va intentar posar aquestes varietats, diguem, no? I fins i tot crec que es va intentar posar en alguna part algú de voreres o de, igual que les cases, evidentment.
Sí, sí, sí.
Vull dir, és on tenyam, és evident que són carrers que si no estan catalogats normativament, per nosaltres haurien de ser-ho, no?
Què els diríeu, per tant, als veïns?
No, amb els veïns han quedat, jo crec que han quedat també fins i tot amb mi, i han quedat amb els tècnics, i nosaltres no tenim cap problema de parlar. El fet és que s'ha de canviar les canonades, això s'ha de canviar, i per tant s'ha d'aixecar el carrer.
No, els veïns no han discutit que s'hagi de canviar el clavegram, això està clar.
El clavegram s'ha de canviar, i s'ha d'aixecar tot. Bueno, doncs s'aixeca, i quan es torna a posar, es valora, es parla amb els veïns, i no hi ha, jo no tinc cap ni un de problema de que es faci de la millor manera possible i que tothom surti, evidentment, content, però és evident que s'ha de seguir la normativa que diguin, això està clar, però per nosaltres per recuperar el màxim possible, això està clar.
I a Can Fals què hi faríeu? Perquè només ha faltat l'assumpte de la pèrgola per dir, escolta'm, que algú faci alguna cosa allà.
A Can Fals nosaltres tenim un projecte que és a través de la regidora Carme Gasulla de fer justament un parc climàtic. Un parc climàtic en el és a dir, recuperar bé tota la vegetació i fer una zona que sigui un refugi climàtic, perquè és dels poquets llocs que tenim al centre que hi ha algú de verd. I per tant, jo crec que és un projecte força interessant que a més posaria molt en valor tot el que és a Can Fals.
I per la resta?
Per la resta, què vols dir? De Can Fals?
De Can Fals. És a dir, quan un entra i mira Can Fals, des del xup fins a...
Bueno, no, perquè
la plaça dura de dalt,
perquè s'ha fet molt malament, molt malament des del dia que algú va dir que agafem el jardí aquests canyals de Can Fals, i ho van destrossar absolutament tot. La Vinyet Panyella sempre ho explica molt bé, no? Perquè era un jardí fantàstic i es va destrossar.
Per això us ho pregunto, si més enllà d'aquesta àrea que pugui esdevenir refugi climàtic.
No, tot, tot. El canvi va a tot, evidentment. Vull dir, hauria el projecte de refugi climàtic és perquè és evident, perquè hi ha la part verda, però la part més de ciment, doncs també hi ha un projecte transformador.
La setmana passada saludàvem a Òscar Estòver, a partir d'aquest comunicat que ha fet el Gremi d'Hostaleria sobre la moció que el darrer ple va aprovar sobre la qüestió del dragatge, etc etc. I Òscar Estobre ens deia que un regidor, no ens va dir quin, ni com, ni quan, que algú li va dir que les mocions no eren vinculants. Les mocions són vinculants.
Les mocions, segons tal com diu el ROM, s'ha de, per això moltes vegades diguem que s'ha de posar instar al govern. O sigui, la moció és unes propostes que pot fer l'oposició o no, o el que governa, i insta el govern a fer alguna cosa. Per tant, no l'obliga, no és, has de fer això. És jo t'insto a que facis això. I tal com diu el ROM, s'ha de fer sempre que es compleixi amb la normativa, amb els procediments, és a dir, una moció, per exemple, pot dir insto el govern a fer, no ho sé, la Torre Agbar al cap de la vila. No? Bueno, tu pots instar-m'ho a fer, però sempre que la normativa m'ho deixi fer, que els procediments siguin els correctes i que es pugui fer. Per tant, és una declaració d'intencions de dir sí, volem fer això, molt bé, i per això tu pots votar que sí perquè ho veus, pots votar que no perquè dius és que jo no ho veig això, o et pots abstenir perquè pots entendre que bueno, alguna cosa hi estic d'acord i amb altres no.
Aleshores,
però és això.
Fins on puguem entendre l'explicació. Port d'Aigua Dols, que té aquest cúmul de sorra a la bocana del port, que són 36.000 metres cúbics aproximadament, i segons ens comentaven tenen l'autorització dels organismes competents per poder dragar aquesta quantitat de sorra i, per tant, tenir la profunditat original de l'equipament. I aquesta moció, que entre altres coses proposava que aquesta gran quantitat de sorra que es draga del port d'Aigua Dols vagi a petar, com també la taula del litoral així ho avalava, en aquest cas concret, a les platges més necessitades en aquest moment de sorra. Aquesta moció va entrar en el darrer ple, el govern no s'hi va mostrar a favor. Com ho veieu, doncs?
Bueno, entre altres coses, nosaltres no ens vam mostrar a favor perquè vam fer esmenes en aquesta moció, perquè n'hi havia parts, per exemple, el primer paràgraf deia que en un mes es fes això.
De...
Això és inviable totalment, o sigui, això és, suposo que és desconeixença. O sigui, qualsevol moviment que facis a la platja, i això se sap, primer, que nosaltres poca cosa podem fer, perquè aquí bàsicament és costes, és litoral, i en aquest cas a sobre és ports, vull dir, hi ha moltes administracions, i qualsevol moviment, i ja no et dic una draga, necessita uns permisos que tardes 4 o 5 mesos per fer-ho, això ja per començar. Per tant, que en el primer punt digués que en un mes es fes una actuació, això ja era inviable totalment, i nosaltres vam demanar de fer esmenes en algunes coses.
Pregunta bàsica, alcaldessa.
I no ens les van acceptar cap.
Ara en parlem de les esmenes, però entenc a partir del que digueu que encara que el govern hagués dit que sí, aquests 36.000 metres cúbics que hi ha de sorra al port d'Aigua Dols no es poden dragar abans de l'estiu?
Dragar, una cosa és el que draga el port, que nosaltres també ens demana autorització i nosaltres sempre l'hem donat. No tenim cap problema. Evidentment, els ports draguen i els ports són entitats privades. I s'ho paguen ells, diguem, el dragatge.
Aquesta part es pot fer en el
moment
en què...
Ells, que a més, ells parlen amb costes i amb litoral per a veure què fan amb aquesta sorra.
Exacte.
No som nosaltres aquí que diguem envia-la allà, perquè la sorra no és de ningú. Ells, doncs, aquesta sorra l'any passat la van dipositar a l'altra banda del seu port perquè de manera natural anés cap a les platges de Platja Sant Sebastià i Valmins. Perquè el que nosaltres és veritat que el que sí no vam autoritzar és que una draga passés per totes les platges fins a anar a una platja concreta, deposités aquella sorra que havien tret, això és veritat. Però bueno, per si demà ve costes i em diu escolta, mira, que vindrà una draga i faré això, nosaltres poca cosa podem dir, també tot s'ha de dir.
Però sí que us podem preguntar sobre si aquest posicionament que la taula de gestió del litoral ha fet sobre aquest aspecte concret de poder aportar sorra a les platges més necessitades, si esteu d'acord o no.
Mira, el que ha dit la taula del litoral, exactament, no és això. El que ha dit la taula del litoral és que s'ha de fer una actuació primer a Platja Sant Sebastià i ells després van decidir una actuació a Platja Bassarrodona. Que jo doncs puc discutir-ho, perquè jo, per exemple, crec que Riera Xica és una platja que segurament necessita més
necessitada que
Bassarrodona, que no és una platja precisament molt concorrida. Però bueno, és igual, la qüestió és que han dit, però per què a la Platja Sant Sebastià ja s'està fent? L'actuació era fer un monitoratge, és a dir, monitoritzar què està passant a la platja, no? Com està la dinàmica del litoral, aquesta ja està. A Bassarrodona que es fes una actuació, que es fes aportació de sorra per veure. El primer que s'ha de fer és... els blocs de ciment que hi ha allà, que entre d'altres Costes va dir que potser s'haurien de treure...
M'aturo un moment, alcaldessa, de nou. Blocs de ciment, us referiu a aquesta...
Es va treure la canonada...
Aquesta mena de terrassa de ciment,
sí,
que hi ha...
Sí, perquè es va treure la canonada. D'acord. Recordem que la legislatura passada es va treure totes les canonades de la platja, que era un tema que feia molts anys. I mira, aprofito per dir-te, es va posar sota la fragata, es va aixecar tot el terra de la fragata i es va tornar a posar tot el terra de la fragata exactament igual que l'original, que va costar. Per això ho dic, quan nosaltres podem, evidentment que recuperem el patrimoni. I aquí es va fer, crec jo, de manera impecable, perquè ni es nota. Només es nota perquè està més brillant.
Gairebé diríem que va sortir millor que el passeig de la Ribera.
Però es va anar a veure a tot arreu perquè fos la mateixa rajola, que alguna, evidentment, va costar molt perquè eren molt antigues. Dit això, es treu la canonada i es posen aquells formigons. Allò va ser també amb autorització del Litoral. Jo justament divendres, crec que és el dia 22, vaig a parlar amb Litoral per això, perquè la taula del Litoral és el que ha dit. Ha dit, solucionem aquesta platja. Què passa amb aquesta platja? Perquè, clar, si es treu això...
És a dir, potser, no es pot resoldre aquesta platja sense que abans es...
Evidentment. Allò s'ha de fer alguna
cosa. A reconstruir aquesta part que va ser malmesa a l'hora de treure les canonades.
No posem sorra deixant tot aquest formigó allà, que és el que ara potser ens està perjudicant, o no, no ho sé. No ho sé què s'ha de fer exactament. També tinguem present que Bassa Rodona justament és davant del Club de Mar, que tots sabem que són edificis que estan en precari, que estan amb una sentència per enderrocar-los,
que estan pendents de netar.
Que estan pendents. I el que ens ha demanat Costes, què ens ha demanat Costes? I justament, molt breu, ja gairebé el tenim, és que nosaltres portem un projecte de què volem fer allà. Un projecte, els 300 metres quadrats aquests que s'ocupen, que seria un projecte que aniria des de la fragata fins al pícnic.
Recordem als oients, Kansas, Pícnic i Club de Mar han d'anar a terra,
sí.
I a canvi, el que contempla... El Ministeri, que és el que contempla a tot arreu, és que com a màxim hi hagi un equipament d'una superfície de 300 metres quadrats.
Exacte.
I la resta...
Casualment, la part que aquí també està protegida, que nosaltres hem intentat protegir-ho per moltes bandes perquè no vagi terra, que és l'edifici del Club de Mar,
sí.
Fa aproximadament uns 250 metres quadrats.
D'acord.
Per tant, bueno, nosaltres...
És a dir, estrictament l'edifici del Club de Mar es podria salvar.
Nosaltres intentarem que sí, però clar, nosaltres volem presentar un projecte amb cara
ara,
i ulls.
Ara ens faríem una esclar, ve aquí una mala pregunta. El pícnic em sembla que és de Coderc.
Sí, és possible.
Ja estaríem amb allò de dir, la Margarida...
Però el PEPAC està, o sigui, el catàleg del patrimoni, sí. El que està protegit és
el Club
de
Mar.
El Club de Mar.
L'edifici del Club de Mar, d'acord.
De totes maneres, es faci el que es faci.
Es faci el que es faci, allò canviarà.
Allò canviarà perquè haurà de ser una concessió o l'Ajuntament.
Entenc, per tant, que hi ha un projecte escrit.
Hi ha un projecte que es va començar en la legislatura passada i que ara s'està acabant de conformar, que és el que et demana Costes. Costes ens diu, presenta'm tu alguna cosa, presenta'm un projecte, perquè si no jo vindré un dia i ens ho tiraran a terra, això és veritat.
Un projecte de com quedaria en el futur aquesta zona després del compliment de la sentència judicial que obliga l'enderroc.
I aquí segurament la línia aquesta de la costa, la línia...
Es podria modular.
Es modularia. Llavors, bueno, per això dic, què fem amb aquesta platja?
Aquesta línia marítim terrestre que a hores d'ara deixa Kansas Pícnic i Club de Mar en responsabilitat del Ministeri.
Jo justament, abocar tants recursos, potser, no sé si econòmics o materials o fins i tot de sostenibilitat, amb una platja que amb els propers anys canviarà seguríssim, doncs potser, per això et dic, a vegades la Riera Xica per mi és molt, molt més necessària perquè ho passa més malament a l'estiu de sorra,
tant,
fins i tot Estanyol.
Per tant, us pregunto, i creieu que el més interessant abans de l'estiu o en aquest moment seria que a part d'aquesta sorra del Port d'Aiguadols anés a parar a la platja de la Riera Xica?
Anés a parar o amb alguna altra zona o de quina manera? O sigui, jo sempre he demanat, jo la draga, que la conec perfectament perquè he estat a sobre, sempre he dit que la draga només ha de ser per temes extraordinaris, perquè realment s'està caient alguna cosa. Si és anant en contra, o sigui, no és un mitjà sostenible, està demostradíssim i tampoc el que no podem fer és el que es va fer antigament, que es va fer durant 6 anys portar una draga perquè bueno, era urgent, perquè és urgent. Jo crec que amb aquests anys que no hi ha hagut draga, Sorba, en cap cas ha vingut menys turisme, com alguns a vegades ens volen dir. Ens diuen, és que com no hi ha Sorba, no ve turisme. Mentira, ha vingut més turisme, l'aigua està més neta que mai i no s'ha perdut tanta sorra com la que s'està perdent. Vull dir, s'està perdent sorra, sí, com a tot el litoral català. Desgraciadament, també se'ns estan morint els pins al Parc del Garraf. Vull dir, problemes de sostenibilitat en tenim a tot arreu. Però posar mitjans que no siguin sostenibles per sabent que, a part de que costen molts diners, de que posaràs sorra, vindrà un temporal i se l'emportarà tota, no, per mi no té cap sentit.
Per tant, aquesta moció aprovada té poc recorregut?
Home, té poc recorregut en el sentit de que era, ja et dic, només el primer punt que deia que en un mes es fes és que no la podem complir, ni que vulguem la podem complir. Ni que jo ara digui, venga, va, portem una draga demà mateix, és impossible. O sigui, tota la tramitació que s'ha de passar és impossible. Abans, a més, sabíem que la draga havia d'arribar a finals de maig, primers de juny, perquè teníem molt clar quan venien els temporals. Ara no tenim gens clar quan venen els temporals. Per tant, ara una draga, doncs, possiblement hauria de venir més d'agost.
Per tant, us pregunto. Abans de l'estiu, difícilment es farà res en especial.
Jo encara he de parlar amb Litoral, és el que dic. Vaig a parlar el dia 22. També vull parlar amb ports, evidentment. Vull dir, jo no em nego totalment. Si demà em digués, costes, és que s'està caient el passeig i hem de portar la draga, evidentment que vindrà la draga i posarà sorra perquè s'està caient el passeig, només faltaria. Però és el que dic, ha de ser realment en un cas d'urgència i de necessitat. No posar sorra per posar-la. Jo he dit Riera Xica perquè és la que sempre ha patit més, però abans era, per exemple, Estanyol, també era una platja que patia molt i aquest any Estanyol ha estat fantàstica. Ha estat amb una sorra completa i no s'ha posat sorra durant molts anys. Vull dir, escoltem una mica més la natura, escoltem també els experts que ens estan dient. I després, una altra cosa que ens diu Costas és no feu pedaços de posar sorreta aquí i ara poso... Diu, penseu què voleu fer com a municipi, què voleu a les platges? Voleu retirar tots els espigons o no? Què voleu fer? Voleu tenir totes les platges urbanes igual? Això també ens ho ha demanat Costas i això sí que crec que també és una anàlisi que segurament la taula del litoral l'ha de fer, perquè ja hi ha municipis que si ho estan dient, hi ha municipis que han dit no, jo no vull treure ni un espigó.
Bé, en algun moment s'haurà de donar una resposta.
És que no? S'ha de donar una resposta i Litoral ens ho està, Costas ens ho està demanant. S'ha demanat què voleu.
Gairebé va més ràpid Costas que nosaltres ara.
Bueno, també què vols que digui, perquè mira amb l'espigó de la platja Sant Sebastià què va passar. Però també és veritat que amb l'espigó de la platja Sant Sebastià també ens ho van dir. La conclusió era, ja que aquí no podem fer res perquè no ho veiem, perquè precisament els estudis mediambientals els deien que això no anava a funcionar, ells va dir, pues anem a fer una visió molt més global de tot el litoral de Sitges. No anem a fer una actuació concreta perquè ja veiem que si fem alguna cosa en un lloc, els altres poden tenir una repercussió negativa. S'ha de mirar amb una visió molt més global. És veritat que és més lenta, segur, i a vegades la gent diu, és que jo vull sorra perquè t'estiu. És veritat, i això és més lent. No et dic que no, però jo és el que repetim. Amb els darrers anys tampoc hi ha hagut tant problema, sobretot el gremi d'hostaleria que es dedica al turisme, de dir que no ha vingut turisme perquè no hi havia sorra. Això és una fal·làcia, és una mentira, no? Per tant, això s'ha de combatre. I nosaltres, evidentment que volem sorra, evidentment que volem unes platges les millors del món, igual que avui un parc del Garraf, el millor del món, la veritat. I sí, són temes que necessiten un temps.
Un apunt, perquè ens queden dues coses encara per comentar. Sitges continua gastant més aigua de la que hauria?
El que ens diuen els números és que hi ha alguns grans consumidors i amb aquests és amb els que hem de treballar. En general, la gent, i això s'ho pot mirar una mica cadascú en la factura, les famílies no gastem més de 200 litres per habitant, gastem menys, en
grans
general.
Grans consumidors, què serien?
Bueno, hi ha grans establiments o algunes urbanitzacions, no diríem que no, o sigui, hi ha alguna activitat econòmica i algunes urbanitzacions, doncs pel rec que fan servir, que hi ha més despesa. Nosaltres ara precisament farem una campanya justament on marcarem zones on hi ha molta despesa d'aigua i per tant aquelles zones han de vigilar.
Perquè de moment l'Ajuntament no pot sancionar fins que aquesta taula...
Bueno,
estem
la comissió, estem fent el reglament per sancionar. Això la veritat és que amb tothom ens ha enganxat amb el peu canviat a tots els municipis, perquè com no havien tingut aquests greus problemes, no hi havien uns reglaments sancionadors, no, per aquests casos. Però abans de sancionar, és evident que el que volem és parlar amb tots aquests llocs on hem vist que hi ha, perquè potser, no sé, no s'ha detectat, però potser pot ser que en algun lloc doncs, hi hagi alguna fuita o passi alguna cosa, no, algun tema més tècnic. Doncs això s'ha de mirar abans.
Bona última qüestió, la liquidació del Club Natació. La eterna liquidació del Club Natació, com està això? Està pitjor del que
progressa
pensava.
Progressa adequadament.
Ah,
diria. Progressa adequadament. Costa molt, Estem en un moment molt delicat. Per tant, jo he demanat responsabilitat a tothom, sobretot als partits polítics.
Delicat per què?
Delicat perquè estem a punt d'arribar a un acord. Estem a punt d'arribar a un acord i qualsevol bomba a vegades que es deixa caure ho pot dinamitar tot. I ens costa molt. Aquí què és el que volem fer nosaltres? Liquidar el consorci, que s'ha de liquidar, evidentment, però acabar que tothom acabi sortint bé. És a dir, que el club no hagi de tancar ni sortir amb un deute que l'ofeguem, que l'Ajuntament surti també, recuperi tota aquella inversió que s'ha fet durant tants anys, és a dir, que l'interès públic i el diner públic no es perdi per tots els sitgetans i les sitgetanes i que quedi ja un equipament esportiu perquè a Sitges també ja li va bé i que la natació es pugui continuar fent amb els federats, és a dir, i això és molt difícil. És molt difícil que tothom surti guanyant. És molt difícil, però aquí, evidentment, cadascú de nosaltres ha de fer concessions en una cosa o en una altra, i sobretot el que ens envolta doncs ha de ser el més curós i el més responsable possible, no? Per no deixar anar bombes de dir ui, doncs ara podríem fer una cosa nova, quan portem tants anys intentant arreglar-ho, i ara estem molt a prop d'arribar a la solució.
La idea de l'Ajuntament continua sent la mateixa, que l'equipament actual de la natació surti a subhasta i hi hagi una empresa que opti a aquest equipament?
Surti a la venda, no sé en quina forma,
a la
si subhasta o no, exacte.
D'acord.
Però sí que es mantingui un equipament esportiu, o sigui, surt a la venda amb unes condicions molt taxades, que ha de ser un equipament esportiu, que aquí hi ha una natació federada, que ha de complir tots aquests requisits. D'aquesta manera que l'Ajuntament recuperi tots els diners que s'han posat al llarg dels anys i d'aquesta manera també que el club també no perdi diners i no tingui que quedar-se amb un deute. I aquests moviments són complicats, són difícils, perquè bueno, a vegades algú pensa i per què no es pot fer això, per què no es pot fer... Evidentment estem molt assessorats per professionals que són experts en el tema, per advocats que són experts en aquest tema. Aquí hi ha un administrador concursal que està parlant cada dia amb nosaltres i nosaltres ens devem molt, evidentment, això, no? A la gent que en sap i a la gent que ens diu com s'ha de fer.
L'Ajuntament va comprometre aquests 60.000 euros, si no recordo malament, mm-hmm, perquè pugui continuar desenvolupant-se, sí, l'activitat esportiva.
L'activitat esportiva i per mantenir, és a dir, no són diners que s'han d'anar posant perquè el club segueixi endavant funcionant normal. No, només és pel manteniment, per si demà es trenca una porta i s'ha de canviar o el que sigui, i perquè la natació, perquè aquests puguin, perquè clar, si no es pot mantenir no pot funcionar.
Estan aportats.
Però només
ja
és per això.
Estan aportats o depenen de la signatura de la liquidació del consorci?
Van lligats a la liquidació.
Van,
o sigui,
lligats.
Això es donava perquè es anava a liquidar, si no ens ho haguessin deixat fer, intervenció. És evident, vull dir, nosaltres posem uns diners
és a dir,
perquè estem dient...
Intervenció diu... Pots posar aquests 60.000 euros
per manteniment,
sempre i quan liquidis
el consorci. Clar, si no liquides, això
si no liquides, no
serà
pots...
un problema per això, per això.
És a dir, no es poden donar aquests, sí, 60.000 euros si no es liquida,
exacte,
abans el consorci.
Exacte, anava lligat amb això, amb la liquidació.
Per tant, ara es continua estant en aquest període en què...
Sí, per
en
això
què...
dic que estem bastant a prop i esperem que arribem a un acord bastant a prop.
Els pressupostos no van entrar en el darrer ple. Entraran en el següent?
Esperem. Bueno, el següent és molt a prop, eh? El següent no. El següent ja dic que no. Bé,
no.
Els pressupostos es farà un ple extraordinari. Sempre intentem fer un ple extraordinari perquè és parlar només dels pressupostos. Però en el ple proper, evidentment, no. Però seguim en converses i esperem tirar-lo endavant. Nosaltres no defallim en això.
Teniu els suports o no?
Anem fent.
Ai, què tenim fent? Què és aquesta frase tan catalana? Com estàs? Anem fent. Si estiguessis bé, m'ho diries.
Es necessita. És veritat que Sitges necessita uns pressupostos, per això nosaltres també hem demanat responsabilitat de tothom.
No, que Sitges els necessita, és evident.
Perquè Sitges necessita els pressupostos. Tot i que jo sempre dic que Sitges, l'Ajuntament de Sitges és un municipi sanejat completament, tenim en això, és veritat que en els darrers anys jo penso que s'ha fet bona feina, perquè Sitges, l'Ajuntament no deu ni un duro, ni perdó, no deu ni un euro, i això és molt important perquè vol dir que podem funcionar molt bé, perquè sempre anem fent romanent, i per tant necessitem pressupost, eh? Però és veritat que no estem en una situació com podria ser en un altre ajuntament que necessités el pressupost per respirar, diguem, no?
Però
nosaltres estem molt sanejats.
Un ple el mes de març Seria tard, no?, per aprovar els pressupostos. Vull dir que faria anys que no aprovaria. No,
jo els he aprovat més tard,
Més tard que el març. Forç.
Jo recordo un any a l'abril. El que no sé és si es va fer el mes de març i van estar a l'abril actius o es va aprovar l'abril. Jo sé que anàvem ja molt justets, molt justets.
L'aval d'aquí és el regidor Nacho Rubí?
A l'aval, què vols dir?
L'aval de... Per tenir tots els suports?
Per mi són tot, vull dir, tots. Excepte, evidentment, hi ha que no. Aquí necessitem, és veritat que es necessiten 11 vots positius per tirar endavant, però nosaltres sempre diguem que quan més fossin millor. Tant de bo Partit Socialista o Junts per Sitges es sumessin amb una, ni que fos una abstenció, no?, per tirar endavant. Per mi seria l'ideal, que la gran majoria dels partits, excepte aquells que realment tenim unes diferències insalvables, els altres poguessin donar un suport, no?, que a més hi ha que han fet aportacions molt interessants i que s'han acceptat. Per tant, bueno, seguim
treballant. Heu tingut, com deia aquell, heu tingut resposta al cant de sirena o no? Junts us ha dit alguna cosa? El PSC o Margalló us ha dit alguna cosa?
Amb PSC, la veritat, evidentment, amb Guanyem és amb qui hem parlat més, sí. Amb Fets per Sitges també hem parlat molt, i amb PSC també, i hem fet moltes aportacions. Amb Junts també hem parlat, però és veritat que Junts, doncs, els hi costa més en el sentit de que no han fet encara cap aportació concreta. Sí que han demanat molta informació, no? Volen tenir més la informació abans de fer més propostes, però PSC sí que ha fet propostes i propostes molt interessants. Amb PP tornarem a quedar perquè així ens ho va demanar la regidora també, és veritat, i per tant es parla amb tothom, amb Vox també s'ha parlat, evidentment, vull dir, nosaltres ensenyem els pressupostos a tothom, tothom que ens demana més informació la donem, i n'hi ha partits que són més proactius i a més et diuen, mira, això em sembla bé, però aquí jo posaria això, o aquí posaria això més. Doncs estem així.
Avui declaren Nacho Rubí i també el regidor Monasterio.
Sí, i alguna treballadora també.
I alguna treballadora també. Vostè declararà el 18 de març, sí, perquè s'ha ajornat això, al costat també de l'exalcalde Miquel Forns. Ja en deveu estar tipeta.
Molt tipa, molt tipa. La veritat és que quan van canviar la data va ser un gerro d'aigua freda, perquè clar, tu aquells dies ja estàs pendent, però bueno, s'ha d'acceptar, és el que diu la jutgessa i aquí no podem fer res. Es va retrasar molt perquè s'ha allargat i quan passes els dies que tenien reservats, buscar una data nova, i jo no sabia que era tan complicat, però com són tants advocats, doncs costa molt trobar unes dates.
Com que evidentment ja tindré ocasió, com alguns també dels que presenten testimoni que ens han comentat que en el futur també voldran dir la seva, us ho pregunto així. La sensació que teniu després d'aquesta primera tongada de declaracions, quina és?
És que jo tinc moltes ganes de declarar i tinc moltes ganes de parlar la veritat i d'explicar. A mi em fa una mica la sensació de que amb els problemes tan greus que hi ha al país, no?, i a la justícia, que quan vas als jutges hi ha problemes de violència masclista, de narcotràfic que tenen ara aquí al jutjat de Vilanova. És a dir, que hi ha unes problemàtiques enormes, anar per un tema administratiu pur i dur, que si has fet un contracte o no, si has fet aquest, si has firmat tu, has firmat... A mi em sembla realment quasi gairebé malbaratar recursos públics. No? Perquè jo no crec que això no tenia que haver arribat aquí, ni molt menys, i molt menys amb un penal. Amb el contenciós administratiu, doncs d'acord, perquè al final estem aquí per un tràmit administratiu. Aquí tothom, des del primer a l'últim, de treballadors de l'Ajuntament o regidors o alcaldessa, tots hem fet el que diu el procediment administratiu, i això no hauria d'haver arribat mai a un penal. Que tu al costat tens gent que maltracta o nens que estan orfes o, en fi, vens unes problemàtiques que penses, però què estem fent aquí?
El que us ha pogut arribar de les declaracions ho refermen encara més en aquesta posició?
Ho referma,
sí?
Totalment. Clar, que vagi cada dia allà un treballador a dir, escolta'm, jo l'únic que he fet és seguir el procediment administratiu, les instruccions que ens dona intervenció, que cada vegada que has de contractar has de fer això, això, això. Si nosaltres, tothom ho sap, que per comprar un bolígraf hem de passar per 20.000 situacions diferents, vull dir, i és el que fem, i és el que fem totes les administracions, que estem hiperfiscalitzades, hipercontrolades, i per tant anar a parlar d'això amb un jutjat on veus els problemes enormes que té el país i que tenim com a societat, doncs a mi sincerament, doncs això em sap molt de greu. Per tant, moltes ganes de parlar i moltes ganes de que acabi i en fi, de que acabi bé per tothom i que deixin de patir les famílies, que aquí han patit molt les famílies de tots els que estem investigats i per tant, que es acabi ja, el més aviat possible.
11:33, en continuarem parlant. Alcaldessa, gràcies.
Moltes gràcies.